esto tiene consecuencias legales.
Con la venia del excelentísimo señor presidente.
Formule una pregunta, por favor.
Porque pretende crear una visión distorsionada de la realidad.
¿Usted está o no diciendo la verdad?
Son matices distintos.
No es el momento de las valoraciones.
Es un anexo, tomo 3.
Gracias.
Mire, vamos a ver. Parte primera.
Exactamente la pregunta, ¿cuál es?
Folio 89 a 167.
Muchísimas gracias a todos. Visto para sentencia.
David Melgarejo, bon dia.
Molt bon dia, Albert, com estàs?
Cinquena setmana ja del vist per a sentència, cinquena setmana en què el David Melgarejo ens acosta a la història per entendre una mica millor la justícia dels nostres dies. Hem passat per l'edat mitjana, per Grècia, Roma, la França de finals del segle XIX, i avui on viatgem?
Una pista musical, va. Ho agafes?
Piràmides?
Piràmides, viatgem a l'antic Egipte, perquè d'aquella època ve, per exemple, la representació de la balança com a símbol de la justícia. Crec que avui descobrirem coses interessants, Albert, però abans fixem-nos una mica en el que ha donat de si l'actualitat judicial d'aquesta setmana, per bé que estem a l'agost, però encara passen
coses. Hi ha novetats, sempre n'hi ha, l'actualitat judicial no cessa. Cas Pujol, per exemple.
Cas Pujol. Aquesta setmana passada, el jutge del Cas Pujol, el jutge de la Mata, ha fet una altra comissió rogatòria a Andorra, i en van, atenció, 22 en aquest cas. Una comissió rogatòria, subratllem-ho, és un mecanisme pel qual un jutge d'un país demana a un jutge d'un altre país informació sobre coses que han passat allà i que ell necessita per seguir investigant. En aquest cas, el jutge de la Mata vol que quatre entitats bancàries andorranes aportin informació sobre els comptes on figuren Jordi Pujol Ferrusola, el fill gran de l'expresident, i el seu soci Francesc Robert Ribas.
I què hi ha de nou en aquest cas?
Doncs la fiscalia té la sospita que Jordi Pujol Ferrusola té una altra fortuna a Andorra més enllà de la que ja s'investiga, i la sospita és que no només seria seva, sinó de tots els Pujol. Ara bé, es parla d'una nova fortuna, i així fins i tot ho hem vist amb algun titular de diari, però sense que la fiscalia l'hagi quantificat. Crec que, Albert, que el mateix en aquest cas val la pena.
És important, sí.
Diu el Ministeri Públic que de la informació lliurada fins ara per Andorra es desprèn que aquest soci, Francesc Robert Ribas, figurava com a titular de comptes i que Jordi Pujol Ferrusola disposava dels fons d'aquests comptes. Parlen de transferències a aquestes entitats sense justificar i se'n detalla una de 325.000 dòlars. La fiscalia no dona més detalls perquè diu que necessita més informació i així li ha demanat al jutge, que ha acceptat, com explicàvem, doncs fer aquesta petició a la justícia andorrana.
I sabem què en diuen les defenses?
Home, i tant, és la nostra feina, anar a preguntar d'altra banda, no? La defensa dels Pujol assegura que tota aquesta informació no és pas nova, que Francesc Ribas, en la seva declaració davant el jutge de la Mata com a investigat, ja va explicar el perquè d'aquests comptes i les transferències. Tot va assegurar el febrer del 2016 i també el desembre del 17 responia a negocis lícits fets amb el fill gran de l'expresident. Veuen, per tant, un altre interès més polític que no pas judicial, i aquí, Albert, una vegada més, és molt important el context.
Clar, quin és el context?
Doncs que el cas Pujol té una data límit d'investigació, ho hem explicat algun dia, jo crec, aquí en aquesta secció, i aquesta data és el 23 de setembre. Aquí hem d'explicar com funcionen els terminis de les investigacions. El 2015 es va reformar la llei d'enjudiciament criminal, subratllem, que és la norma que regula tot el procediment als jutjats penals. Fins llavors, la instrucció, la investigació dels casos es limitava a un mes, però mai es complia perquè les investigacions s'allargaven molt més en el temps. Per exemple, el cas Palau va tenir una instrucció de 7 anys plena d'ombres. En qualsevol cas, el 2015 es canvien els terminis i es dicten 6 mesos de termini per a les causes senzilles i 18 per a les considerades complexes. Acabats aquests terminis, acusacions i defenses poden demanar pròrrogues pel mateix temps. Doncs bé, tenint en compte això, recuperem la data del 23 de setembre. La causa dels Pujol es va considerar complexa l'1 de juny del 2016. Comencem a sumar, Albert? El 23 de març del 2018, la Fiscalia va demanar la pròrroga i, per tant, 18 mesos després, ara, el 23 de setembre, s'acaba el termini. Per tant, què passa? Que queden poques setmanes per poder investigar i per això la Fiscalia, diguéssim que prem l'accelerador, intenta donar resposta a tots aquells serrells de la investigació dels quals encara sospita.
I això explica la filtració, podria explicar la filtració. Què pot passar a partir del 23 de setembre?
Doncs que hi hagi una nova pròrroga per donar temps a que arribi aquesta nova informació demanant a Andorra, ja sabem per experiència doncs, que no és tan ràpida com potser la justícia voldria, o que arribi abans i que el jutge decideixi que té prou indicis per prendre una decisió respecte als investigats en aquesta causa, la família Pujol, bàsicament. Uh-huh. O fer una interlocutòria de processament, iniciar el tràmit per portar els Pujol a judici, i aquí haurem de veure a quins membres de la família i per què, i l'altra opció, que decideixi en favor de la tesi de la defensa. Ells mantenen que tots els negocis del Pujol
són lícits,
que no hi ha blanqueig ni frau fiscal, més enllà de la deixa, i que res a veure amb comissions il·legals a la família per l'adjudicació d'obra pública en l'època en què Pujol era president de la Generalitat, o fins i tot en anys posteriors.
Doncs estarem ben pendents aquesta tardor de com acaba. Ara sí, David, agafem la màquina del temps del matí de Catalunya Ràdio i cap a l'antic Egipte.
Som-hi. Per cert, Albert, sembla obvi, però de vegades oblidem que no es deia així, no es deia Egipte, sinó Hemet.
No es deia Egipte, sinó Hemet.
Hemet. Anem a Hemet, doncs, a una civilització del 3000 abans de Crist, plena de misteris, i de la qual tenim el primer tractat de pau que es coneix i també un sistema legal. D'entrada, queda't en un nom, Maat.
Maat.
Sí, Maat era la deessa egípcia de la justícia, simbolitzava la raó i l'ordre, i la seva reencarnació a la Terra era el faraó que tenia estatus de déu vivent.
Vols dir que el faraó era una mena de jutge?
Així és, però només dels casos més greus, en els casos d'alta traïció. Ell era el jutge suprem, per bé que, a mesura que les dinasties s'anaven succeint, aquest paper va anar passant a altres persones.
Hi havia una jerarquia judicial, doncs.
La podem representar, sí, en forma de piràmide, ja que som a Egipte. A la punta més alta hi havia el faraó, per sota el Chati, el primer ministre, la mà dreta del faraó. Ell és el que acaba jutjant els casos d'alta traïció, a mesura que passen els anys, no? Per sota del Chati hi ha el Hati, que és el governador regional, i així aniríem baixant en aquesta piràmide fins a trobar a la base tribunals i jutges de primera instància.
I eren ells els que interpretaven les lleis?
Lleis sovint no escrites, però sí conegudes per bona part dels egipcis. O més que lleis, Albert, hi havia normes. Normes sobre casos familiars, sobre contractes comercials i, per exemple, i això et semblarà interessant, sobre corrupció política. Val a dir que totes aquestes normes, cap a l'any 700 abans de Crist, sí que van acabar creant una mena de codi legal egipci.
És a dir, que si hi havia normes sobre corrupció política, m'estàs dient que l'any 700 abans de Crist, a l'antic Egipte, ja hi havia corrupció, ja hi havia polítics corruptes?
Sí, sí. Així consta, per exemple, al Museu Britànic de Londres, on hi ha un document, un papir, que parla del procediment contra l'alcalde de la ciutat de Tebes Oest, de nom Paurà. Expliquen els textos que formava part d'una trama de saquejadors de tombes, 8 lladres de tombes que eren detinguts per la policia, però que quedaven en llibertat donant part del botí a l'alcalde. Què s'ha trobat d'aquell procediment? Doncs la declaració d'un d'aquests lladres, explicant com entraven a les tombes i com les saquejaven.
Però, quins més casos hi ha documentats?
Hi ha molta informació, per exemple, del poble de Dir el Medina. Era una zona amb molta activitat perquè és on vivien els artesans que construïen les tombes de la Valls dels Reis. Hi ha casos de conflictes veïnals, de malversació, d'evasió d'impostos.
Què es feia amb aquests casos?
Doncs es resolien de dues maneres, una més humana i l'altra més divina. La humana vol dir que els casos passaven pel tribunal local. Aquest tribunal local es deia Kembet, i funcionava d'una manera molt semblant als nostres tribunals populars, tribunals que estaven formats per 4, 8, 13 persones, uh-huh. I atenció, també hi havia dones en aquests tribunals populars. Ells emetien veredictes i es sentenciaven. En el cas de no pagar impostos, una de les penes més habituals era apallissar el condemnat. A Egipte també hi havia pena de mort, però s'aplicava per als casos més greus i sempre com a última opció. Tornem als escrits, perquè diuen que un dels faraons tenia com a màxima que no s'havia de fer als altres el que no volguessis que et fessin a tu.
El faraó, recordem-ho, que era la màxima autoritat judicial en els casos més importants. Clar, ara, per exemple, l'indult segueix sent el cap d'estat, el rei, qui els concedeix, no?
Correcte.
I una similitud. Has parlat també de justícia divina. Quina era aquesta?
Som-hi. Jo crec que aquí riurem una mica, Albert. T'ho explico i tu treus les teves pròpies conclusions.
Sorprèn-me.
Doncs aquesta justícia divina volia dir preguntar-li a un oracle, a una estàtua que representava un dels faraons divinitzats. I aquí tornem a trobar-nos els judicis com a espectacles públics i massius.
Perquè ja vam veure l'antiga Grècia,
Ho vam veure a Grècia, doncs a Egipte ja ho feien, també. Perquè aquestes consultes a l'oracle es feien al carrer, a l'aire lliure i en dies festius, és a dir, quan més gent hi podia anar. Aquells dies es traia a passejar l'estàtua, aquesta representació del faraó, en una cadira portada per 8 sacerdots. Llavors, el que presentava les seves querelles havien de fer les seves preguntes a l'oracle. Havien de ser preguntes que es poguessin respondre amb un sí o amb un no. Per exemple, és aquesta persona el lladre que m'ha robat a casa?
Però com responia l'oracle? Parlava.
L'oracle no parlava. L'oracle es movia, o més aviat el movien. Si l'estàtua es movia cap endavant, això volia dir sí. I si l'estàtua es movia cap enrere, volia dir que no.
Recordem que l'oracle el traien a passejar com una mena de processó 8 sacerdots.
Sí, sí.
Els sacerdots movien endavant o darrere per dir respondre sí o no.
Sí, sí. Així és. I aquesta era la cosa que tothom creia, allò que el moviment de l'oracle anava a missa.
Anava a missa. I més enllà del sí o no, és a dir, en casos, per exemple, en què hi havia més d'un possible lladre...
Doncs es feia la pregunta i després, en comptes de demanar per aquest sí o per aquest no, es llegia una llista de noms de sospitosos.
Una mica ouija.
Una mica ouija, sí, sí. En tothom pendent, no només de l'oracle, sinó de tot el que passava al voltant. Perquè, atenció, en el moment en què es llegia un nom i hi havia un senyal, fos quin fos, un tremolor, per exemple, del terra, doncs es donava per fet que aquella persona era la culpable.
I deies, això anava a missa? Tothom hi creia en això?
Tothom hi creia. Ara bé, hi ha el cas, per exemple, també documentat d'un home al qual els oracles van trobar culpable 3 cops i ell defensava que era innocent. Per posar en dubte el que deien els oracles, un grup de persones va apallissar-lo i ell finalment va acabar confessant els crims. No sabem si és perquè el paressin de apallissar o perquè ho va cometre de debò. Així ens queda la història. No ens aporta gaire més, no pensis, eh?
Déu-n'hi-do. Hem començat explicant que la imatge de la balança com a símbol de la justícia, tots ho tenim al cap,
sí, sí.
Ve d'Egipte, també.
Ve d'Egipte. I ara jo crec, Albert, que aquest és... Si busquem judicis històrics, jo crec que aquest que explicarem ara és el que ens ha de cridar l'atenció del que hi havia a Egipte, no? És el judici d'aquella època del qual sabem més coses, perquè a dia d'avui encara és ben conegut. És el judici d'Osiris.
El judici d'Osiris.
És el judici final, si el vols anomenar així. Les creences egípcies deien que quan algú moria havia de passar per aquest judici. Consistia, i atenció, a posar el seu cor en el plat d'una balança. A l'altre plat es posava la ploma d'estrus d'aquesta deessa Mat, que ja n'hem parlat abans.
Sí, sí.
Doncs se la representava amb una llarga ploma d'estrus al cap. Doncs en el moment d'aquest judici, ella es traia la ploma i la posava a la balança, a l'altre plat de la balança on no hi havia el cor. Era el símbol de la raó i la justícia, aquesta ploma.
I què passava si el cor passava més que la ploma? Que imagino que el cas devia ser sempre així, no?
Així és. Això depenia sobretot de les respostes que el processat donava a les preguntes que li feia un jurat de 42 déus. En funció de les seves respostes, el seu cor creixia o es feia més petit. Si el cor creixia i passava més, volia dir que s'havia atès poc a la raó i la veritat. La sentència, per tant, era negativa, és a dir, el cor pesava molt més que el que pesava la ploma. Llavors aquella persona patia el que s'anomenava la segona mort. Era devorat per un animal anomenat àmit, amb cap de cocodril, cos de lleó i potes del darrere d'hipopòtam. Què passava si el cor pesava menys? Volia dir que la vida havia estat marcada per la raó i la veritat i s'obrien automàticament les portes del paradís.
Caram, cinquena lliçó de història judicial, diguem-ne així, del David Melgarejo, que ens acosta a la història per entendre-ho millor, una mica millor la justícia dels nostres dies, després de la mitjana de Grècia, Roma, de la França de finals del segle XIX. Avui hem viatjat
a l'antic Egipte.
A l'antic Egipte, per veure...
I ja t'avanço que crec que ens queden 2 setmanes, és així.
Sí.
Viatjarem els nostres dies i ja hem buscat un parell de judicis prou mediàtics que ens ajudaran a...
Vols dir de la història contemporània,
De la història contemporània. Jo crec que, per exemple, no sé si vol fer spoilers, però jo crec que el farem ara. A la setmana que ve parlarem del judici a O.J. Simpson, no? Judici televisat, que la societat...
Molt mediàtic, americana... un dels primers mediàtics de l'era moderna.
La societat americana va poder seguir ben bé des d'aquella persecució en helicòpter fins tot al judici i aquell moment en què fan que l'acusat es provi uns guants, bon, totes aquestes coses, jo crec que la setmana que ve les posarem damunt de la taula i davant del micro per explicar-les i per entendre una mica millor com la realitat dels nostres dies, sobretot els mitjans de comunicació, han tingut aquesta influència a l'hora de que hi hagi grans judicis.
Doncs així ho farem dilluns que ve a aquesta hora amb el David Magrejo al matí de Catalunya Ràdio. Per cert, una notícia, una alerta de Jean-François Pes que acabem de rebre, que diu que Pequín, que el govern xinès, veu signes de terrorisme a les manifestacions a Hong Kong. És una acusació aquesta que hem vist de vegades en el judici, el procés català, el terrorisme abans als mitjans, en el que passava a Catalunya, per exemple, en el cas de Tamara Carrasco. Doncs una informació d'última hora, Hong Kong, Pequín veu signes de terrorisme a les manifestacions. Sabia Magrejo,
moltes gràcies. Serà interessant seguir aquest procés judicial, si és que s'acaba engegant, no? Si, ni que sigui per comparativa.
David Magrejo, bon dia.
Bon dia.
Dilluns que ve.